Netflix francesa per un dia totes les botigues dels Estats Units. Després de rebre una queixa per part de Za, una artista de pop negra que els va acusar de tractar-la malament pel seu color de pell, han decidit que tot el seu personal haurà de rebre una formació de diversitat. També es tancaran les oficines i els centres de distribució, és a dir, no només als establiments de venda al públic, sinó les oficines també. El passat 30 d'abril, la cantant de soul modern nominada als Grammy va anar al Sephora de Calabasas, a les afores de Los Angeles.
Sí, que el nom és curiós, eh?
Calabasas. Sí, clar, per nosaltres sí, per ell suposo que no tant. I una treballadora va trucar a seguretat perquè, segons ella, ja estava robant. L'artista ho va penjar al Twitter amb humor, però denunciant el comportament racista. Va posar la Sandy de Sephora, de la botiga tal, ha trucat a seguretat per assegurar-se de que no estava robant. Hem tingut una llarga xerrada i que tinguis doncs, un bon dia. Bueno, ella diu, you have a blessed day, és a dir, un dia, no, un bon dia, ja està. Za té més de 2,5 milions de seguidors a la xarxa social. Sephora, òbviament, no va trigar massa a contestar i li va posar: hola, ens sap greu assabentar-nos de la teva experiència a la nostra botiga de calabasses i agraïm que ens ho hagis dit. Volem que sàpigues que ens prenem les queixes com aquestes amb molta seriositat i que estem treballant de manera activa amb els nostres treballadors per resoldre la situació d'una manera immediata. Recordem que Sephora pertany al grup LVMH, que és Louis Vuitton, Moët, no sé què més, que és aquest gang,
no fa massa.
Sí, gran conglomerat, no, de luxe i de les marques, de les grans marques sobretot franceses, no? En un altre tuit, poques hores després, Sephora continuava responent a l'artista dient-li que ella és part de la família de Sephora i que el seu compromís és assegurar-se que tots els membres de la comunitat se sentin benvinguts a les seves botigues. La cantant doncs, havia treballat per Sephora en el passat, precisament com a consultora de pell. És curiós.
Tots ho sabem, no? Que més o menys jo crec que tothom ha tret el cap, no? Però en aquestes botigues hi ha diversos gent que et maquilla, però no només et fan l'acte de maquillar-te, no? Sinó que t'assessoren sobre quin tipus de producte és el millor i sembla que aquesta noia havia fet aquesta feina.
A mitjans de maig l'empresa doncs, va llançar una campanya en què potencia la diversitat entre els seus clients i el seu staff. Precisament Sephora té una línia de productes sponsoritzats per Rihanna. La cantant Za, nominada a 4 Grammys pel seu primer disc Control, doncs aquest cop va patir en les seves carns el que va passar a Starbucks doncs, fa un any. Recordem que van decidir tancar les seves botigues, a diferència de Sephora té més de 400 botigues als Estats Units, Starbucks té 8,000 establiments, als Estats Units només, van decidir tancar les seves botigues a tot el país perquè tots els seus empleats fessin un curs per prevenir la discriminació racial. I això doncs, és el que ha fet Sephora avui. Mm-hmm.
Quan estava mirant aquesta notícia abans, que m'adonava que a vegades, en el fons, cometem una injustícia que jo crec que és difícilment evitable, no? Perquè, òbviament, que cal dir on treballava aquesta noia i en quin local ha passat això. Però, inconscientment, identifiquem com la mala execució que ha fet una responsable, segurament, no?, d'una acció, que era això, no?, aquesta noia probablement no s'estava posant res a la bossa i resulta que ella va interpretar que sí, com que la política, precisament, d'aquesta cadena és aquesta. I no té per què ser així, no? Uh-huh. I, a més, Starbucks, tres quarts del mateix, no?, que hi ha gent que s'aixeca amb el peu esquerre, que hi ha gent que s'equivoca, que hi ha gent que aquell dia no està encertat, malauradament acaba arrossegant el nom de les cadenes que tenen una implantació i que potser tenen una política superestricta sobre això.
Sí,
no?
Sí, sí.
Però clar, a grans repercussions, grans accions, i que evidentment que tanqui un dia tota una cadena de 400 botigues o de 8,000, com deies tu en el cas de Starbucks, és demostrar, vull dir, que estàs compromès.
Sí, perquè, el teu cos va més
perquè
amb
en
una causa.
Això se li han de posar números. O sigui, quants ingressos haurà deixat de fer Starbucks un dia de tancament o Sephora un dia de tancament, no?
Sí, perquè també, com dèiem, tancat els centres de distribució, vull dir que avui la gent que compri a Sephora als Estats Units via internet...
Tampoc podrà...
Avui no, ho rebran a partir de demà.
Sí, sí. I vinga, anem al Japó.
Doncs una campanya a les xarxes socials contra els codis de vestimenta i en especial contra la pressió social que empeny les dones a haver de dur sabates de taló a la feina, doncs s'ha fet viral. Ja són més de 19,000 les persones que s'han adherit al moviment Q2, basat en l'exitosa campanya Me Too i que combina doncs, les paraules kutsu, kutsu acabat amb una sola U, que vol dir sabata en japonès, i kutsu amb dues U's al final vol dir dolor.
És curiós.
S'escriu igual, l'únic que hi ha una U al final o dues U's al final. Val?
És curiós.
La queixa s'ha fet arribar directament al Ministeri de Sanitat japonès, ja que doncs, les conseqüències de dur aquest calçat massa estona són ampolles, problemes de circulació, dolors d'esquena, entre d'altres. La petició en línia demana al govern de Shinzo Abe que prohibeixi que les empreses puguin tenir com a requisit que les treballadores hagin de vestir amb sabates de taló alt. Moltes treballadores ho acaben fent per tradició i per les expectatives socials. Yumi Ishikawa, una escritora i actriu, va impulsar la queixa per posar de manifest la discriminació de gènere dels codis de vestimenta. Ella diu que al sortir de la feina totes es posen bambes o sabates planes. Amb talons és difícil moure's, no pots córrer i els peus et fan mal. I tot per les expectatives del saber estar que els homes no han de patir.
Aquesta imatge l'hem vist sovint moltíssimes vegades en pel·lis. Això passa molt als Estats Units, també. Que tu veus gent que va ben vestida perquè va a la feina i té una feina que necessita aquest codi, porten la bosseta, treuen les bambes, en el moment en què entren a la feina es posen el calçat així més de vestir i després al sortir tres quarts del mateix al revés, no?
Sí, clar, perquè si has de caminar molta estona, allò que has de baixar, agafar el metro, arribar fins a casa caminant tal, i ho has de fer amb talons...
Però és veritat que aquestes imatges que veiem a les pel·lis i que reflecteixen evidentment la realitat, normalment sempre són dones només.
Sí, clar,
perquè
els homes no van amb talons alts normalment.
No, però sabates de vestir, vull dir. Que tu no pots anar amb unes bambes segurament, però potser pel carrer sí que pots anar amb traje i amb bambes.
Ja, però les sabates de vestir no fan tan mal com els talons.
Ja, però segurament seran més còmodes de portar unes bambes que unes sabates de vestir. Sí. Això t'ho asseguro jo.
Però el dia que et posis uns talons de 2 cm en
parlarem. No, aquell dia...
aquell dia tu i jo en tornarem a parlar del tema. Mentrestant no hi ha discussió possible.
Aquell dia en parlarem a l'hospital, probablement. Sí. Però és cert que aquesta imatge només la tenim associada al públic femení.
Sí.
No, ja dic, no pel tema taló, sinó pel tema comoditat. Però com acaba això?
Doncs la seva campanya ha tingut més ressò en els mitjans estrangers que en els japonesos. A més, la premsa, ràdio i televisions locals ho han emmarcat dins d'una reivindicació de salut i no de gènere. El Japó és tossut i curt de mires amb el gènere, explica l'escriptora. I en aquest aspecte estem molt per darrere d'altres països. El rànquing d'igualtat de gènere del Fòrum d'Economia Mundial situa el Japó al país 110 de 149. Perquè ens fem una idea, Espanya està al 29. L'any 2005, el govern va impulsar la campanya Cool Biz per reduir el consum elèctric derivat dels aires condicionats i va animar les empreses a trencar amb els estereotips que diu que els homes de negocis han de dur corbata. Estaria bé que el país també fos amable amb les dones i les sabates de taló, ironitza doncs Ishikawa. De moment el ministre de Sanitat, Takumi Nemoto, ha comentat que està al cas de la petició però ha rebutjat fer cap altre comentari. Jo invitaria el senyor Nemoto a posar-se uns talons de 10 cm i anar a treballar.
I parlar amb la Viviana després.
No, i que fos obligatori. Jo vaig amb talons a treballar, no perquè m'ho imposin, al revés, havia la feina amb mi, com he de venir vestida, però a mi m'agraden amb talons. Ara, també sóc que les que sé que si després he d'anar a moure'm, doncs em canviaré les sabates. Però a mi el que em fa gràcia és que aquest senyor doncs, digui que bé, ja en parlarem.
Jo crec que, a veure, m'ha sorprès, suposo que la notícia està feta quan aquesta campanya ha començat, però en un país com el Japó, on viu tantíssima gent... que només hi hagi 19.000 signatures és, la veritat, simbòlic, no?
Sí,
potser si en comptes de 19.000 fossin 1.900.000, el ministre de Sanitat potser no hagués respost el
que... Sí, sí, sí. Diríem que la cultura que tenim a Occident de la reivindicació de les xarxes socials i tal, doncs és més gran que, suposo, que la que tenen allà al Japó, no? Que no, el tema xarxes socials i tot això.
Sí,
doncs,
no estan tan acostumats a aquestes mobilitzacions, no? Que són més importades segurament d'Occident, per un tipus, com deies tu, de cultura diferent. Però és cert, no? Aquesta qüestió, per exemple, de la corbata és que és molt evident. Jo recordo un antic president del Congrés dels Diputats Espanyols que davant d'un ministre del govern, era del govern del PSOE, no recordo si era el Zapatero o alguna cosa així, probablement fos de Zapatero, doncs resulta que s'adreçava amb ell i el ministre aquest va anar, era l'estiu, ple estiu, només amb americana, camisa, però sense corbata. I el president del Congrés, que era company de partit, li va dir que li recordava que portar la corbata estaria molt bé per certs càrrecs, etc etc. I l'altre va dir que, pues que no ho havia cregut oportú. A la següent vegada que ens van tornar a reunir al Congrés ja portava la corbata.
Suposem que al Congrés dels Diputats hi ha aire condicionat.
Home, sí, jo crec que sí. perquè si no em ve més de cost a Madrid amb la corbateta també pot ser...
Sí, de totes maneres ja et dic, jo trobo que comparar la corbata amb el taló és frivolitzar una mica, perquè al final portar una corbata no t'implica problemes de salut.
No, no, absolutament.
Que t'obliguin a anar amb uns talons alts...
Et pot donar una miqueta més de calor, etc, però no, no és comparable amb absolut.
Talons alts...
I més que la reivindicació d'aquesta dona, com deia, la vehiculada perfectament, no cap a una qüestió... Estrictament, jo he plantejat el tema com que es plantejava una discriminació de gènere, evidentment perquè normalment els homes no porten taló, normalment. Però ho he vehiculat perfectament, cap al camp de la salut, etcètera, etcètera, no? I és obvi les conseqüències, perquè a més els metges ho diuen, no? Sobre aquestes malformacions o problemes...
Sí, o aquests...
Més enllà de problemes... d'ampolles, que deies tu, sí. Així, no? Hi ha problemes també de columna, no?
De columna, de dels peus, no? És que no sé com es diu en català, els juanetes.
Sí, jo ja ho sé, galindons.
Això, galindons.
Que no em sortia.
Doncs galindons. Sí. És que saps què m'ha passat? Que ho he llegit, no t'he llegit galindons i no sabia el que eren.
Sí, sí.
És fumut que amb el nostre propi idioma hi hagi paraules que no sabem què volen dir, eh? Galindons.
No, perquè l'utilitzem poc.
Sí, ja, però juanetes sí que saps el que és.
Això sí. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Anem a fer una mínima pausa, que ens diu el David Carmona, i després, com dèiem, parlem a la nostra ment amb la Mary Camp i la Nora Pérez, psicòloga que s'incorpora a Nibi, és psicòloga infanto-juvenil. Pausa, gràcies Viviana, i tornem.